tot seguit parlem de ciència. Ho fem amb el periodista de La Vanguardia especialitzat en ciència i salut, Josep Corbella. Josep, bona tarda.
Molt bona tarda.
Bueno, ja sabem... Han estat un èxit les samarretes de Rosalía a la indumentària del Barça, i no sé si seran un èxit els uniformes dels astronautes de la NASA que trepitjaran la Lluna el 2025. Van ser presentats ahir a la NASA. Segons es va explicar a la presentació d'aquests nous prototips, d'aquests vestits especials, seran més flexibles, més resistents respecte als que van utilitzar els tripulants del programa Apollo fa més de 50 anys.
I gairebé tan cars com els de Rosalía.
O més, jo diria que més. Què ens pots explicar d'aquests nous vestits? Que, primer de tot, deixa'm dir que els varen veure negres, un color així com... perquè és tot a l'inrevés dels que hem vist fins ara, que són blancs.
Sí.
Però m'he estat llegint el que seria el destacat de la NASA i tornaran a ser blancs.
Sí, seran blancs perquè a la Lluna no hi ha atmosfera, per tant, la radiació solar, quan et toca el sol, doncs, és intensa, i et convé, com a les cases d'Andalusia, tenir un vestit blanc perquè reflecteixi, per protegir els astronautes perquè reflecteixi la radiació solar.
Per tant, primer engany que hem sofert els ciutadans és de que presenten un vestit d'astronauta
fosc,
negre, que a mi em va cridar molt l'atenció, amb parts grises, però que no serà així, perquè serà totalment blanc.
Sí, sobre el vestit d'astronauta, pel que van dir, van posar aquesta capa negra per sobre per tapar-lo. Sí. Mm. No van explicar per què, però... mira, pel que va sortir publicat a la CBS, volien ocultar algunes... que no es veiés ben bé com és. Saps com els Fórmula 1, que de vegades amaguen els secrets?
Sí.
Doncs el mateix. Hi ha dues companyies que estan subcontractades per la NASA per fer vestits d'astronautes que competeixen entre elles. Una és aquesta que ho va presentar ahir, Axiom, l'altra és Collins. I m'imagino que el que volien era no revelar qüestions sensibles a la competència.
Però es veia força bé com era aquest vestit d'astronautes. És a dir, l'has de fer molt... O sigui,
hi havia algun detall que no devien voler ensenyar.
Bueno, no sé, jo el vaig veure, sí que em va cridar molt l'atenció, vaig pensar, mira, quina innovació de que siguin negres. Però després, llegint els detalls, no seran negres. Tal com explicaves, han de ser blancs. Bé, què diferencia aquest vestit dels que hem vist fins ara, per entendre'ns, dels astronautes de l'Apollo, de les missions Apollo?
Mira, el més important és que la missió Apollo, les missions Apollo... Hi ha dues coses. Una és que les missions Apollo, els vestits astronautes van dissenyar fa 60 anys. I, mira, això és com anar a la Lluna, és com anar a l'Everest, però en sèrio. Oi que fa 60 anys s'anava a l'Everest?
Sí.
Però ara s'hi va amb materials diferents, perquè ha progressat molt el tema dels materials i hi ha coses que es fan avui per oferir més seguretat i més confort als alpinistes, el mateix amb els astronautes. Aleshores, els dels anys 60 van funcionar bé, però ara doncs es poden fer millor. I després hi ha una altra diferència important, i és que els dels anys 60, l'objectiu del programa Apollo era anar a la Lluna, i prou, anar a fer quatre fotos i tornar. I si recordes les imatges com eren, quan veus com es bellugaven els astronautes per la Lluna, semblaven conills saltant. Ara l'objectiu del programa Artemis serà anar a la Lluna i quedar-s'hi durant uns períodes més llargs per treballar-hi, per agafar mostres, per fer-hi una colònia durant uns dies. I no n'hi haurà prou en poder saltar com conills, sinó que convindrà ser capaç de caminar amb més facilitat, ser capaç d'ajupir-se per recollir mostres del terra si fa falta. Ja hi van fer una demostració de la versatilitat de moviments que permeten aquests nous vestits d'astronauta.
No sé si vols explicar algun detall més d'aquest vestit, que en principi s'han de veure, o la NASA ha de triar-ne un d'aquests dos que es presenten al 2025.
No, del 2025 ja està triat, que és el que es va presentar ahir, Axiom Space.
Ara falta veure el de més enllà.
Però per les missions posteriors, la NASA anirà encarregant vestits d'astronautes segons la necessitat que en tingui a totes dues empreses. Aleshores, a mi el que em va cridar l'atenció és, si heu vist la part del casc, és com un finestral enorme. Ja no és una petita obertura, sinó dona molta visibilitat.
Com les pel·lícules,
perquè allò era com les pel·lícules que fan ara de les ciències-ficcions, és el mateix.
Sí, sí, ja fa temps que en fan de ciències-ficcions.
Sí, sí, per sí. Això et dic, però que surt com el de les pel·lícules. Te vull vindre
el Gravity, el Gravity, com el Gravity.
No ho sé.
El Gravity que sortia...
Després també tindrà la... com que anirà a zones del pol sud de la Lluna amb cràters on no hi ha llum solar, també tindran llum, com els alpinistes que tenen un frontal, cosa que el programa Apollo no feia falta. Aniran amb unes càmeres incorporades, o sigui, hi ha un seguit de gadgets i d'innovacions que tindran i que no tenien els
anteriors. I la motxilla que hi porten? Hi ha una motxilla a l'esquena.
Botano. Però si tenen que fer foc.
Sí, miri, és com un submarinista que porta des de el... l'oxigen que li fa falta fins al material, bueno, els instruments que fan falta per garantir que la temperatura sigui l'adequada, que l'intercanvi de gasos sigui adequat. Hi ha una cosa que no ha millorat, que no ha canviat respecte al programa Apollo. Continuaran anant amb bolquers. La gestió de residus orgànics del vestit d'astronauta
no ha millorat.
No de manera prou substancial com perquè no vagin amb bolquers.
No s'ha solucionat. Bueno, anem amb una visita que vas fer fa no massa a la fàbrica de vacunes Pfizer, senyor Virgili.
Ah,
sí?
El Corbella, sí, senyora Cabezas.
A la farmacèutica. Novetats tenen?
Bueno, ara, exacte, perquè van fer una presentació de novetats, no? Era com el catàleg.
Mira, van fer una visita a la fàbrica de vacunes que proveix vacunes a tot el món.
A què fa olor la fàbrica de Pfizer?
No fa olor de res, és molt escèptic, molt net. Una cosa impressionant és que és enorme. Tenen dos molins eòlics de desenes de metres d'alçada només per proveir electricitat a la fàbrica. Aleshores, quan entres... Hi ha una zona, diguem, de reunions, on es van fer unes presentacions científiques.
Això és a Bèlgica, recordem-ho. Sí, la fàbrica està a Bèlgica.
A Bèlgica. A mitja hora no arriba de l'aeroport de Brussel·les. I vam poder entrar a la zona on es produeixen les vacunes.
Sí,
és una zona amb unes condicions d'higiene extremes, fins al punt que t'has de treure les teves sabates, et demanen quin peu fas per donar-te unes sabates especials.
Això a la bolera
després,
també,
a mida que entres, sí, a mida que entres
i ruixi, a
llocs
spray,
de igual, més...
La mateixa mesura d'higiene, la laboratori Pfizer i la bolera. La mateixa.
Si et poses uns mitjons de plàstic...
Que et cau el peu a trossos després de portar quines sabates. Perdona.
No, després te les has de tornar a canviar a mida que vas a llocs amb mesures d'higiene encara més estrictes, et poses primer un vestit com de quiròfan, després una bata sobre completament esterilitzada, t'has de treure el
igual
maquillatge si portes,
t'has de treure el maquillatge.
Maquillatge, t'has de treure tot el que siguin joies, arracades, anells, perquè no puguin entrar gèrmens. Si portes ulleres, les has d'esterilitzar a l'entrada.
I a tu com t'esterilitzen? Perquè, clar, t'esterilitzen la ullera, però tu igual portes gèrmens al teu cabell, o jo què sé.
Sí, doncs mira, el cabell...
Al Corbella li van fer la vasectomia, i al Paja.
Sí, no, al cabell et poses la reixeta aquella del cabell...
Sí. A la cara
et poses la mascareta, els homes es posen mascareta per la barba, jo anava afaitat de la nit abans. I amb la poca pèl que m'havia sortit, ja em van fer posar mascareta.
Imagina't.
Eren unes condicions molt... I el que... Clar, per què ho fan així? Diuen, és que el que produïm aquí és... s'injecta al cos de les persones. Clar. Per tant, no ens podem permetre... hem de ser molt estrictes en això. Si un treballador un dia té un refredat, ho ha de dir. I aquell dia no entra a la fàbrica, fa treball fora de la fàbrica. Són les condicions molt, molt estrictes. I una cosa que em va cridar l'atenció és que un cop entres en aquesta zona d'alta seguretat, que era el primer viatge de periodistes internacionals que s'hi feia, per tant, no és un lloc que normalment hi entri gaire gent. Hi havia una paret amb un 20-30 fotos de nadons, amb unes fotos molt ben posades, semblava gairebé un anunci, i aquests nadons, molts d'ells, tenien doncs, com una caixa de vacunes, com si estiguessin jugant, i el cap de la planta, que li vaig preguntar, què fan aquestes fotos aquí, si aquí no hi entra ningú? I em diu, no, aquestes fotos són els nostres fills. Diu, miri, aquesta d'aquí és la meva filla de 4 anys i aquest d'aquí és el meu fill de 2. Són els fills dels treballadors de la planta. Diu, i a mi personalment, em va explicar, em va molt bé perquè m'agrada veure els meus fills quan vinc a treballar, però a més em recorda cada dia que el que fem aquí és important per les persones que ens importen. I això ho vaig trobar molt, molt revelador, perquè tenim la imatge de la indústria farmacèutica que vol fer els màxims beneficis i... Sí, hi ha una part d'això. A tota empresa hi ha qui ha de quadrar els comptes, hi ha qui pensa en com treure el màxim benefici, però hi ha moltes persones que ho fan amb una voluntat de servei i amb una consciència de la que és important el que fan, no? Això també ens passa als mitjans de comunicació, no? Que hi ha el departament de qui vol quadrar els comptes i després hi ha els periodistes que molt sovint creiem molt més en el que fem, no? En fi, acabo el parèntesi. Sí,
No, molt interessant. Com és Pfizer per dins, aquí també passa el mateix. Quan ets al grup 2, també veus les...
Jo a la feina tenia una foto també de la Regina dos Santos.
Això és el tipus de fotografies que trobarem
en un calendari
a les taules d'aquí de RAC1. No, anava a preguntar-te, anàveu allà i us van parlar de les properes vacunes. A veure, de quins productes us van parlar?
Mira, aquí segurament és la... No ho van dir explícitament, però la motivació principal de Pfizer per fer aquesta convida a periodistes era que aquest mateix any esperen que estigui autoritzada a Europa la vacuna del virus sincicial respiratori, que és el que causa les bronquiolitis. Si recordeu, aquesta tardor hem tingut una epidèmia, molts casos, i les UCIs pediàtriques aquí...
Va ser molt enollós.
Sí, les UCIs pediàtriques aquí a Catalunya i a tota Espanya van estar en una situació complicada i va haver molts nadons que van passar per processos molt complicats, no? Aleshores, aquest virus... pot causar problemes amb dues... És un virus molt freqüent, respiratori, i amb nens molt petits i amb persones molt grans és quan causa problemes. Aleshores, Pfizer és una de les dues companyies que té ja gairebé a punt una vacuna i és l'única que la té pensada pels nens, perquè l'altra... Pfizer pensa en els nens i en la gent gran, ha fet estudis en els dos grups d'edat, l'altra companyia, que és GSK, només la té per gent gran, i la seva previsió és que estigui a punt per la propera temporada de la infecció aquí a Europa. O sigui, que estigui a punt al començament de la propera tardor.
Per tant, tindrem... o Pfizer està a punt de treure al mercat la vacuna per evitar la bronquiolitis.
Pfizer espera que l'Agència Europea del Medicament l'aprovi a l'estiu, aquí a Europa.
I per fer els assajos clínics s'ha fet amb nens, això? Com es fa?
No, mira, aquesta vacuna, com que els casos més greus es donen en menors de 6 mesos, tot i que hi ha casos greus fins als 5 anys, gairebé, però els més greus són en menors de 6 mesos i hi ha fins i tot nadons que moren per això, i passa a Europa. Aleshores, per protegir nadons tan petits... quan encara no se'ls pot vacunar, perquè el seu sistema immune encara no està a punt, quina és la manera de fer-ho? Es vacuna la mare el segon o tercer trimestre de la gestació, els anticossos que genera la mare a través de la placenta passen al nadó, i el nadó, quan neix, està protegit durant els primers mesos de vida. Això no s'ha inventat amb aquesta vacuna. Això ja es fa, per exemple, quan es vacuna la mare de la grip, es recomana la vacuna de la grip a dones embarassades, en part, també és per això. I aleshores aquest és el... d'aquesta manera estarien protegits els nadons durant els primers 6 mesos de vida, segons els resultats dels assajos clínics.
Bueno, i ens portes una primícia sobre una altra vacuna que Pfizer tindrà l'any vinent.
Sí, estan treballant també. Això m'ho va explicar. Mira, va venir dels Estats Units la vicepresidenta de Pfizer, que és la màxima responsable científica de vacunes. Diu Chief Scientific Officer, la directora de vacunes.
D'Estats Units, va venir?
És mundial, però ella està...
Sí, mundial.
Però és directora de vacunes mundial de Pfizer i va venir d'Estats Units per aquesta trobada perquè tu has fet les preguntes.
Silenci!
A casa té un plat a taula.
Vacuna de la grip. Ja en tenim, de vacunes de la grip. Sí, però Pfizer està treballant amb una vacuna de la grip d'RNA missatger, que és la tecnologia que han utilitzat per la vacuna de la Covid. Sí. Aquesta vacuna està en un assaig clínic de fase 3. Fase 3 és l'última fase abans de demanar l'autorització.
Que ja ho posen a gent. Ho posen a gent, ja.
Sí, s'està posant a gent en el marc d'assajos clínics. Esperen que sigui aprovada el 2024 i que es pugui començar a administrar aquí a Europa i als Estats Units a la tardor del 2024, l'any vinent. La pregunta que li vam fer, òbviament, és i què hi guanyem amb una vacuna així si ja en tenim una? I el raonament de Pfizer és que les que tenim estan bé, però no són perfectes. Tenen una eficàcia que és la que és, no és del 100%. Hi ha anys que és més eficaç i anys que no ho és tant. Per què passa això? Perquè la composició de la vacuna actual de la grip, que és una vacuna que es cultiva en ous de gallina, es fa créixer en ous de gallina, s'ha de decidir amb molts mesos d'antelació, perquè fan falta 6 mesos per produir-la. I, de fet, ara, el mes de febrer, l'OMS acaba de dir quina ha de ser la composició de la vacuna que ens posarem nosaltres aquí el proper mes de novembre. I en aquests mesos el virus pot evolucionar. I després hi ha un altre problema, i és que, de vegades, alguns anys ha passat, que hi ha una adaptació del virus al propi ou, que això fa que adquireixi unes mutacions que redueix l'eficàcia, limita l'eficàcia de les vacunes. Aleshores, amb RNA missatger no farien falta 6 mesos per produir, sinó només 3. Per tant, es podria fer, teòricament, una vacuna millor adaptada als virus que circularan, i s'evitaria el problema de que adquirissin aquesta limitació d'efectivitat a causa de l'adaptació als ous.
Molt bé, Josep, doncs escolta, no et van regalar un clauer o un...
Sí, alguna coseta, alguna mostra.
Un record.
Un imant, no?
Que sigui una vacuna per posar-la a la nevera, no?
Sí.
Res.
Va, escolta, tants milions i ni un detall.
I una viagra.
Tu quan vas a una fàbrica que vas, que diria, vas a veure el caserío, t'emportes uns formatgets, o vas a veure la cacaulat i t'emportes un pack de cacaulats.
No són els de la viagra, aquests.
Ai, exacte, podien haver regalat una caixa de viagres, que això ja cada cop ho necessitem més. Corbella, ja tinguis bona tarda. Les 5 i 1 minut, ara tornem.
Jornià.